Una finestra al Baix Montseny.
Bona nit, sóc Albert Galín, el conductor d'Una finestra al Baix Montseny. I aquesta setmana, com cada divendres, obrim la finestra per visitar els nostres paisatges. Començarem primer de tot amb tal dia com avui, repassant les efemèrides. Tot seguit, la cita de la setmana, amb una cita molt interessant. Seguidament, explicarem la cartellera cinematogràfica d'aquesta setmana a l'Ocine. Més endavant, les activitats del Baix Montseny, explicades pam a pam. Tot seguit, Marc Rodelles, a El Llaminer. I per anar acabant, tenim amb nosaltres l'entrevista de la guanyadora del concurs literari d'Hostalric. Som-hi, doncs! Tal dia com avui. Tal dia com avui, el 1703, a Rússia, s'inicia la construcció de Sant Petersburg. També un dia com avui, el 16 de maig, el 1825... Simón Bolívar crea la República de Bolívia. El 1866 apareix als Estats Units la moneda de 5 centaus. El 1903, també als Estats Units, George Weyman inicia el primer viatge amb motocicleta d'extrem a extrem d'aquest país. També el 16 de maig de 1966, Bob Dylan llança al mercat nord-americà el primer àlbum doble de la història de la música. El 1969, en la superfície del planeta Venus, aterra el vehicle de prova soviètic, Venera 5, del programa Venera. El 1974, l'Índia anuncia que posseeix armament atòmic. El 1974 també, Tito és reelegit president de la República Socialista Federal de Iugoslàvia. Aquesta elecció és vitalícia. El 1989, Xina i la Unió Soviètica restableixen relacions diplomàtiques. El 2002 s'estrena la pel·lícula Star Wars Episodi 2, Atac als Clones. I l'any passat, el 2013, Wikipedia en espanyol aconsegueix el 1 milió d'articles. Passem a la cita de la setmana. Assegit, la cita d'aquesta setmana és Aldous Huxley, escriptor britànic. I diu així: el secret de la genialitat és conservar l'esperit del nen fins a la vellesa. Cosa que vol dir mai no perdre l'entusiasme. Passem a l'agenda cinematogràfica. Avui mateix, a la cartellera cinematogràfica de l'Ocine, a Sant Celoni, s'estrena una pel·lícula d'acció anomenada Godzilla 3. El monstre més famós del món s'enfronta a malvades criatures que, animades per l'arrogància científica de la humanitat, amenacen la nostra pròpia existència. S'estrena la pel·lícula romàntica Por un puñado de besos. Sol i Dani han quedat per a la primera cita, però la seva conversa no és l'habitual. Mesos enrere, Sol, una vella i sensible noia de 20 anys, va descobrir que l'amor era per ella una necessitat i va emprendre la recerca d'una ànima bessona amb qui compartir tot el temps que fos possible. No obstant això, Dani amaga un secret que pot fer miques les il·lusions de Sol. I passem a l'agenda del Baix Montseny. Avui començarem per Hostalric, on demà, dia 17 de maig, esdevé el taller de pastissos de xocolata, de 5 a 8 de la tarda. S'ensenyarà a fer pastissos amb les millors receptes creatives, la millor xocolata i les millors decoracions. Podeu trobar més informació i fer les reserves a formació@domussensovi.cat o bé a www.domussensovi.cat. Anem a Llinars del Vallès, on demà a 4:45 de la tarda tenim el taller d'introducció a l'art d'escriure, a càrrec de José Luis Ibáñez. Cal inscripció prèvia i té un màxim de 25 participants. És a la Biblioteca Municipal. I diumenge a Sant Joan Sanata, 16è cicle de concerts de Sanata, la guitarra en la música de cambra. És a les 12 del matí i actuaran els alumnes de grau superior de guitarra del professor Sergi Vicente. Passem a Sant Antoni de Vilamajor. Tenim el tastet de Nordic Walking, a matinal al casal. Demà de 10 a 12 del matí. És el casal sociocultural Escoles Velles. El taller té un preu de 5 euros i el lloguer de bastons, 3. I diumenge la quarta mostra de teatre amateur 2014. L'últim rei, a càrrec del Patronat de Cultura i Esbarjo, a les 8 de la tarda, a la sala. I dimecres que ve també a Sant Antoni de Vilamajor, Club de la Lectura per Adults, amb el conte L'Anell de Tília. És a la Biblioteca Municipal a 8:15 de la tarda. Anem cap al poble veí Sant Pere de Vilamajor. Demà, a Sant Pere, tenim els Jocs de Taula, Juguem a Aprendre, on l'escola Vilamagore proposa una sèrie de jocs de taula per mostrar que, a través d'ells, es poden aprendre continguts matemàtics, de llengua, de l'entorn, etc. I, a més, altres habilitats socials. Vine i tria. Lògica, orientació especial, cultura general, geometria, enginy. Tot això i més, aprenent a jugar. És de 11 a 2 del migdia a l'escenari natural davant de la rectoria. I també demà, reunió i assaig de gravació del LipDab. Demà, a les 12 del matí, a la sala Orilla. La gravació es portarà a terme el dissabte 24 de maig a les 5 de la tarda. I dijous que ve, 22 de maig, també a Sant Pere, Cinefòrum. Imatges i mil paraules. L'escola Vilamagore obre l'escola a tots aquells que vulguin gaudir de pel·lícules sobre educació i que després vulguin compartir el seu punt de vista en l'opinió de fòrum. És a 8:45 de la nit a la biblioteca, a l'escola Vilamagore. I demà, a Sant Esteve de Palautordera, homenatge a Joan Serra, des de les 12 del matí a les 10 de la nit. Hi ha diverses activitats, entre elles us en expliquem unes quantes. Com són? A les 12 del matí, dinar a la plaça de Sant Esteve. A les 4 de la tarda, inauguració a la plaça Joan Serra. A les 9 de la nit, ball al teatre Pere Casals. I moltes altres activitats que podeu trobar al programa a santestevedepalautordera.cat. I a Santa Maria de Palautordera, aquest diumenge, el segon dinar de templers a les 2 del migdia. El grup de la Mostra de Cuina organitza el segon dinar dels templers amb l'arribada de correu dels templers. Actuació inesperada. L'acte el presenta Claret Papiol. És a les 12 del matí i es celebra un torneig de tir amb arc, al pati de la cova. El dinar té un preu de 12 euros. I la venda de tiquets es fa a la pastisseria Forners i a l'hostal Turó de l'Home. Fins aquí l'agenda de l'Baix Montseny. Passem al Llaminer. Bona nit, estem amb el Llaminer, amb Marc Rodelles. Hola Marc, bona nit.
Bona nit.
Què ens portes aquesta setmana?
Bueno, aquesta setmana porto una recepta tradicional, com és una magdalena. El que té de diferent és que substituïm la farina per midó, i el que tenim és una magdalena apta per celíacs.
D'acord, explica'ns com ho fem això.
Bueno, mira, la recepta és, per entendre'ns, un litre d'ous, agafem un medidor de litro i anem omplint fins que...
Quants ous són, més o menys?
Serien uns 20, aproximadament. Uns 20 ous. Val?
Després... Per quanta quantitat és?
Aquí surten bastantes magdalenes, Vull dir, podríem dividir per la meitat, però aquesta recepta la tenia així amb litros i ara que ho dius sí que per fer-ho a casa surten diverses, surten moltes. El que podem fer és dividir el que dic per la meitat o si vols ho anem dividint ara.
Bé, és igual, explica'ns així.
Val. Un litre d'ou, un quilo de sucre, un litre d'oli de girassol, mig litre de llet, després de midó, de blat de moro, un quilo 800 i 40 grams d'impulsor.
Val? Què és impulsor?
L'impulsor és la llevadura química que fem servir per magdalenes i aquest tipus de bulleria, que no cal una fermentació d'aquestes de 24 hores ni res, simplement s'activa, impulsa, quan està en el forn, sobre uns 70-80 graus, el que fa és es gasifica i seria el que ens infla la magdalena.
Llevadura normal? No...
Una llevadura normal amb magdalena no se sol fer, seria més per un brioix o un... Val, en llevadura fresca no, sempre són llevadures químiques, que és un bicarbonat sòdic més un àcid.
I com ho fem?
En aquest cas seria el royal de tota la vida, el que ens aniria perfecte per fer aquesta elaboració. Bueno, agafem els ous i el sucre i els batim molt bé. Si tenim batidora, doncs l'airegem molt bé fins que comença a blanquejar, que veiem que ja comença a fer com una espuma i que l'ou ha quedat així un color taronja molt clar.
D'acord.
Una vegada ho tenim, i incorporem l'oli i la llet. I després ja tot seguit el midó més l'impulsor, val?
Val.
Ho acabem de barrejar molt bé, molt bé, i després el que hem de fer és amb motlles omplim 3/4 parts perquè desarrotllaran el forn i el forn entre 180 i 200, depèn del forn, i uns 20 minuts aproximadament.
Val.
Què et sembla?
És una recepta molt, molt interessant, així perquè tothom pugui menjar-les, tant els celíacs com els que no... I s'ha de provar de fer.
Sí. Jo sé que és una recepta interessant, sobretot ara que això de aquesta intolerància al gluten està a l'ordre del dia i veig per molts clients que em demanen així aquest tipus de receptes que realment jo no faig, però sí que m'agrada tenir receptes i després poder-les ensenyar a fer, perquè hem de tindre molt en compte quan fem això, doncs, la contaminació creuada, que diem que si en els perols que has treballat, doncs sempre ben nets, no pots netejar, no pots treballar en un obrador on hi ha hagut gluten, per si queden partícules, que poguessin contaminar aquest midó. Aleshores, com que nosaltres no podem certificar, doncs té aquest punt que no diem que no, un servei que diem que no, però sí que sempre els ajudo a donar alguna recepta o algun truc o alguna cosa que ells sí que puguin fer a casa seu i puguin fer llaminer.
I es poden aromatitzar aquestes magdalenes?
Sí, el pots posar el toquet que a tu t'agradi, vainilla, xocolata, el que tu pensis que t'agradaria, una marmelada, algun fruit sec, després també acabar-ho com un estil de cupcake, vull dir que possibilitats té molta, tens la base i com sempre el que dic jo, el gust de l'artista, i a posar imaginació i a disfrutar amb el que fem, i segurament pues, tindrem una magdalena amb condicions i molt bona.
Val, i en quant a la decoració, què ens recomanes?
Aviam, la decoració una miqueta és, depèn d'on te l'enfoquis, no? Depèn d'on te vulguis i, clar, és una miqueta així que recomano, pues, així és poder com un topping d'aquests de cupcake, que és molt resultant, i després segons on te vagi destinat aquest cupcake, no? Vull dir, pot ser una festa de compleanys, pues, sempre... per nens, doncs uns lacasitos, o si has més un berenar així per adults amb fruits vermells, o fruita del temps, o fruit sec, vull dir que és una miqueta el que un tingui ganes de menjar també, o ganes de fer.
Perfecte.
Què hi posaries tu?
Jo xocolata desfeta, que m'agrada molt.
Sí, sí, bona combinació. Desfeta. Molt bé, molt bé.
Doncs moltes gràcies, Marc. Fins aquí el llaminer d'aquesta setmana, la setmana que ve més, i moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Una finestra al Baix Montseny.
Avui, a l'apartat de l'entrevista, parlem dels Premis Literaris del Modest Salse, on els premis es van donar el dia 23 d'abril durant la Diada de Sant Jordi. Hi ha premis tant de narrativa com de poesia. Tenim la guanyadora de la categoria B3, Juvenil, Batxiller i Cicles, Núria Lloberes, amb la seva obra Si ho vols, pots, narrativa. Hola, Núria.
Hola, bona nit.
Bona nit, com estàs?
Molt bé.
Primer de tot, moltes felicitats.
Gràcies.
I benvinguda a la finestra del Baix Montseny.
Moltes gràcies, un encant estar aquí.
Com va sorgir i per què la idea de presentar-te al certamen literari?
Doncs mira, ja feia temps que m'hi volia presentar, però no sé, amb els anys mai m'hi havia... No, mai... Mira, tenia la idea, però mai ho havia fet. I aquest any dic, va, aquest és l'any. I mira, aquí estic...
Quina és la teva experiència en certàmens literaris? Havies participat abans?
Sí, feia 5 anys o així havia participat, però mai havia guanyat. La veritat és que m'agrada escriure, però sempre ho faig així en privat.
És a dir, portes ja bastants anys així escrivint, sí. I tal? Sí. De què tracta aquesta obra, de Si vols pots?
Doncs mira, volia fer... Sant Jordi sempre es veu la visió aquesta de l'amor i tot, però jo vaig voler canviar el tema i vaig fer un tema que és molt actual, que és el racisme. Uh-huh. Però ho volia fer des d'un punt de vista diferent, i llavors vaig fer com jo em vaig posar en la pell d'un immigrant i vaig fer com se sentia quan venia ell aquí, i vaig intentar...
I com se sentia?
En aquest cas és un que s'adapta bé, que s'adapta a la població i tot, i al final se'n surt, i esperem, com si tots m'agradaria que tots els casos fossin així, a veure...
Sí, i què t'ha portat? Què és el que t'ha portat a escriure aquest relat?
Doncs m'ha posat sentir-me en la pell d'una persona que ve de fora, i jo tinc amics que són de fora i m'expliquen la seva experiència, i d'aquí vaig treure jo les meves conclusions i vaig fer com un personatge que és desconegut i ve aquí, i molt bé.
Ostres, molt bé. El títol és Si ho vols, pots.
Sí.
A què refereix amb això? Què vol dir?
Doncs que si tu tens ganes d'anar a un nou país i... en un país que no coneixes, en fi, una altra cultura, doncs que tu pots, no sé, que el títol reflecteix, que si t'esforces, tot té el seu resultat.
És aquest el missatge principal que vols transmetre amb el teu text?
Que si la gent treballa i s'esforça, jo crec que tots podem aconseguir els nostres somnis.
Doncs parla'ns una mica del que vas sentir i de com et vas sentir quan et van dir que havies guanyat el premi de la teva categoria.
Doncs la veritat és que no m'ho esperava gaire, perquè la manera de visualitzar, bueno, de fer el conte, dic, va, és una mena de Sant Jordi, així sempre l'amor, i dic, no ho guanyaré, però mira, i a més de la manera que ho havia fet, enfocant-ho des d'un punt de vista bastant estrany, dic, va, però em vaig sorprendre.
L'important és participar.
Sí.
I quants participants hi havia a la teva categoria, ho saps, més o menys?
No ho sé, però pel que em van dir el jurat n'hi havia molts, que els va costar molt decidir-ho, perquè hi havia molt nivell.
Sí.
I va, és això, que has de llegir molts contes i a l'hora de decidir-ho, quan hi ha molts, és molt difícil.
Clar. I sobre aquest certamen literari, ens pots explicar, coneixes alguna cosa, tant d'història o com personatges anteriors que van guanyar premis, els anys que porta?
Jo tinc anys, crec que fa menys de 10 anys, però cada any hi participa més gent, i jo tinc un amic que porta 3 anys guanyant, i aquest cop s'ha presentat a Poesia i també ha guanyat.
Ostres, quin crac.
Sí, escriu molt bé.
Quin és el motiu principal en el que t'ajuda a escriure i et motiva quan et poses a escriure algun dels teus textos?
A veure, jo, quan em ve una idea, ha de ser així. Jo no em poso a escriure, me sento i dic, va, anem a escriure. No. Jo vaig així, vaig caminant pel carrer i de cop em ve una idea i llavors la desenvolupo.
Quins són els elements aquests que et fan venir més idees? És a dir, per exemple, tu et sents més inspirada quan és fosc, quan és de nit o quan és de dia, per exemple, si estàs a la ciutat o en un bosc o...
No, jo, quan la meva font d'inspiració és quan vaig a treure el meu gos, vaig per allà a Hostalric, que té una riera i els boscos, i per allà, no sé, és com la meva font d'inspiració.
Doncs no sé, quina és la part de tot aquest món de la literatura que més t'agrada?
El fet d'escriure, no sé, jo no trobo que hi hagi cap fet, cap tema així que s'hagi... que important. Jo crec que tots els temes ben treballats són importants. Ahí són, poden ser grans obres.
Mm-hmm, clar. Què és per tu la literatura?
Uf, un sentiment. No, bueno, és el... la història del... és la història del nostre passat. Si ens mirem enrere tota la literatura, el català és molt... ha patit molt durant el franquisme i tot això, i gràcies a la literatura i als autors que van... lluitar quan no es podia escriure, continuem tinguent català, i jo crec que en l'àmbit català ha sigut molt important i crec que s'ha de seguir endavant.
Quins són per tu aquests autors, els teus autors, diguéssim així, de referència?
Per mi m'agrada molt llegir Josep Carner i també Pere Calders. Els seus contes també m'agraden molt.
Estàs estudiant, veritat?
Sí.
Segon
de batxillerat.
Ho fas a Vescomtat de Cabrera?
Sí, Hostalric.
Digue'ns un dels teus llibres preferits. Així.
A veure, el meu llibre preferit és un que es diu K.L. Rage, del Joaquim Amat Piniella, que tracta sobre l'experiència d'un català que va estar en un camp d'extermini nazi.
Sí.
I a mi m'agrada molt aquest tema del nazisme, perquè... i que un català hagi estat allà i ho hagi pogut reproduir, és molt... m'agrada.
I una pel·lícula preferida?
Uf, no sé, una que es diu Pompeia, que explica... també m'agrada molt la història, i explica... la història del volcà que va cremar aquella ciutat.
Digue'ns una cançó preferida.
A veure, Camins, de Sopa de Cabra.
Deixem ja de coses preferides. I aviam ara si ens pots dir una cita o una frase així que t'agradi molt.
Sí. Mira, te'n diré una que a mi...
Del teu text.
Sí, perquè la vaig posar i... perquè m'agrada molt. I crec que reflecteix molt la idea que vull donar en aquest text. I mira, ningú no és judiant una altra persona pel color de la seva pell o el seu origen o la seva religió, i és de Nelson Mandela, i crec que això reflecteix la idea de que ningú neix sent racista. La societat crea aquests valors.
Quines són les teves aficions? Què fan al teu temps lliure?
Doncs mira, m'agrada llegir i també anar a quedar amb els meus amics i anar a passejar per la muntanya.
Amb el gos?
Sí.
Bé, a l'hora d'inspirar-te per escriure, ens pots dir com... És a dir, si vols transmetre idees amb la literatura, com pots començar a inspirar-te per escriure?
Doncs jo vaig començar amb experiències personals. Jo de petita va morir la meva àvia i va ser allò un tema que perquè em va afectar molt. Estàvem molt unides i vaig començar a escriure a partir d'això. Però llavors vaig veure que hi havia altres tipus, altres temes que també no, eren més alegres, i veus, hi ha altres, no sé.
Tot... Amb quants anys vas començar així a escriure?
No sé, sempre m'ha agradat, però així escriure als 12, quan vaig començar a l'institut, ja escrivia.
Escrivies així, tipus, com els autors que llegies?
No, ho feia... de vegades agafava l'ordinador i em posava a escriure, però així... Començava a escriure pàgines i pàgines per descansar i relaxar-me.
Tens algun projecte pensat ara per seguir escrivint?
Home, m'agradaria començar a escriure una cosa consistent, però encara no. M'agradaria pensar la idea, però encara no tinc res al cap. Primer acabaré batxillerat.
D'acord. Doncs bueno, per anar acabant, què els diries a tots els joves d'Hostalric i del Baix Montseny que no són aficionats encara a l'art d'escriure o a la màgia de la literatura?
Doncs que és un món màgic i que sempre hi ha alguna cosa per escriure, que el que no pots dir en paraules ho pots reflectir escrivint i poden sortir coses molt boniques.
D'acord. Ja que ens has portat la teva obra de Si vols pots, ens la podries llegir?
I tant. Es titula Si ho vols pots i comença així. Hola, em presento. Em dic Salima i tinc 26 anys. Fa 11 anys que visc a Catalunya i la veritat és que la majoria de gent d'aquesta terra m'ha acceptat sense cap problema. Fins i tot m'han fet sentir com a casa. Provinc d'una ciutat del sud-oest del Marroc, Marrakeix. Em va costar deixar la meva terra. Allà era on havia crescut els primers 15 anys de la meva vida. Allà tenia els meus amics, la meva casa, les meves tradicions. Un munt de coses que no volia perdre, però no s'hi podia fer res. La situació econòmica dels pares era força complicada i necessitava marxar per superar aquests problemes. Un cop vaig assimilar que no podia fer res per evitar-ho, cosa que particularment em va costar molt, vaig veure en aquest canvi l'oportunitat de conèixer una altra cultura, de fer nous amics, en fi, de conèixer món. Mai no havia agafat un avió, mai no havia anat de vacances, i aquest va ser el motiu que em va ajudar a decidir-me, acceptar que havíem d'abandonar la nostra terra. Per sort, a Catalunya ja tenia una cosina. Feia 2 anys que hi era, i la veritat és que pel que m'explicava quan em trucava, aquesta nova etapa li anava molt bé. Ella era molt oberta i no li va costar gaire fer amics. Jo esperava que a mi em passés el mateix. 15 de juny del 2002. Aquest va ser el dia en el qual la meva vida va canviar per complet. A les 7 del matí embarcàvem. No em podia creure que a partir d'aquell moment ja no trepitjaria més la meva terra. Encara recordo el moment de l'enlairament com si fos avui. Estava espantada. No em feia gaire gràcia pujar en un aparell com aquell. Recordo el moment clau quan l'avió va agafar velocitat. Quan encara les rodes tocaven la pista. Vaig agafar-me amb totes les meves forces al seient i no vaig treure l'ull de la finestra fins que un mar de núvols em va impedir veure-hi. Mentre una llàgrima queia sobre la meva pell morena i finalment es desfeia sobre la meva túnica negra. El vol va durar unes 2 hores aproximadament. Estava tan nerviosa que no podia parar de moure la cama. La mare em deia que parés, però no podia. Ho feia de manera inconscient. Després d'una estona de vol, li vaig preguntar a una hostessa quanta estona quedava per arribar a Barcelona. Ella em va contestar que quedaven uns 20 minuts i amb la seva suau mà em va acariciar la galta i va assenyalar cap a la finestra. Em va ensenyar que ja es veia la terra. L'acció de l'hostessa em va tranquil·litzar. Des d'aquell moment no vaig poder deixar de mirar per la finestra. Volia veure com era la meva nova terra, les muntanyes, els rius. El que em feia més por de tot això era el fet de fer amics. Jo sempre he sigut tímida, i en un país estranger, encara més. La meva cosina em va explicar que els immigrants aquí tenim mala fama, perquè els espanyols creuen que els hi traiem els llocs de feina i no invertim els diners a territori espanyol, sinó que els enviem al nostre país. Però ella també va explicar que un amic seu li va dir que el govern havia facilitat molt les coses als immigrants i que aquesta és la principal causa de racisme al país. De tota manera, aquest no era el moment de pensar en això. Ara era el moment de conèixer el meu nou lloc de residència, anomenat Catalunya. Havia arribat l'hora d'enterrar. Les rodes estaven a punt de tocar terra i jo encara no m'ho podia creure. No feia ni 3 hores que havia deixat la meva terra i ara ja estava a punt de veure per primer cop un nou món, una nova manera d'entendre i viure la vida, en fi, de conèixer una nova cultura. L'avió va aterrar sense cap problema. Era el moment de sortir. Vaig respirar fort i vaig baixar-ne l'escala. Vam realitzar tots els tràmits, vam ensenyar el passaport i ja hi érem. Vam sortir de l'aeroport. Havíem de trobar la meva cosina, que ens havia vingut a buscar en cotxe. Va costar, però la vam trobar. La vaig poder tornar a abraçar de nou. Feia molt de temps que esperava aquest moment. Vam pujar a la seva furgoneta i ens vam dirigir al nostre nou poble. Un poble petit, però alhora encantador, situat entre muntanyes. De camí no podia moure el cap, només podia mirar per la finestra. Estava bocabadada. Quin canvi de paisatge. Crec que sense baixar del cotxe ja em vaig enamorar d'aquesta terra. Després d'una horeta de viatge vam arribar. Estava morta, necessitava descansar. Demà ja seria un altre dia per contemplar i conèixer més a fons el lloc on havia anat a parar. Vaig pujar a les escales del pis, vaig fer una volta de reconeixement, vaig buscar la meva habitació, el llit i m'hi vaig tirar. No em vaig llevar fins l'endemà a les 10 del matí, amb les piles carregades per sortir a explorar aquell nou indret. Em vaig vestir i vaig sortir al carrer. La primera persona que vaig veure va ser el carter, que em va saludar amb un bon dia. Per sort, ja jo havia buscat algunes expressions per poder-me defensar, les més típiques. Hola, bon dia, bona nit, com estàs? Però el que volia fer era aprendre l'idioma. Em volia adaptar en tots els àmbits. La meva filosofia sempre ha estat que si un país et rep amb els braços oberts, jo ho haig d'agrair i la manera de fer-ho és adaptar-me a les seves tradicions i a la llengua. Els meus pares ho van passar realment malament. Els costava molt adaptar-se. Ma mare només parlava amb la seva germana, la mare de la meva cosina. Començar a estudiar ho vaig veure realment complicat, així que vaig decidir buscar feina. Em va costar molt perquè donar feina a un immigrant i a sobre una dona era una cosa mal vista aquí, però després de molta insistència ho vaig aconseguir. Vaig començar a treballar en negre en un planter de flors. No em pagaven gaire, però la feina m'agradava molt. Estar en contacte amb la natura i sentir-me realitzada com a persona. Era el que volia i ho vaig aconseguir. La part més complicada va ser la de fer amics. La meva cosina em va presentar tots els seus amics, però no em van fer gaire gràcia. Tenien gustos molt diferents. Ells fumaven i bevien, i a mi aquesta manera de viure la vida no m'agradava. Aquí he après que de vegades val més estar sol que mal acompanyat, però jo mai vaig perdre l'esperança. I un dia a la feina va entrar una noia nova. Va ser la primera que em va parlar. Els altres companys que havia tingut no em deien res. Es limitaven a passar-se les estones lliures enganxats al mòbil. Personalment, si hagués sigut ells, hauria aprofitat l'oportunitat per conèixer una altra forma de vida. Però per sort, aquesta nova noia, l'Arlet, una noia que venia de Girona, em va començar a parlar. Jo li explicava coses de la meva vida i ella de la seva. Em transmetia molta confiança. Ens vam fer molt amigues, però hi ha una cosa que no em va fer molta gràcia. Mai em parlava dels seus amics. Sempre que li preguntava per ells, canviava de tema ràpidament. Passat un temps, em va explicar que li havia passat. Ella de petita havia patit bullying. Em va explicar que ho havia passat molt malament. Pensava que era una nena normal. No era perfecta, però en aquest món ningú ho és. Quan m'ho va explicar, se li negaren els ulls. Em va saber tan de greu, no ho havia superat encara. Una nena de 17 anys en aquesta situació. Em va afectar molt i vaig decidir fer-hi alguna cosa. Així que ella i jo vam decidir muntar un centre d'integració social per a les persones amb problemes. No pensava que funcionés, però ha tingut molt d'èxit. Amb això vull demostrar que per molt difícil que sembli la situació o el problema, sempre hi ha llum al final del túnel. Actualment estem ajuntant moltes persones del poble. Fins i tot gent del país ve al centre, a passar l'estona. Hem aconseguit fer pinya i deixar a un costat el fet de ser de cultures diferents i de diferent color de pell. Només calen ganes per aconseguir el que un es proposa. Si tots ho intentem, al final ho aconseguirem. Us hi diu de tot cor una musulmana amb el cor dividit entre Catalunya i el Marroc.
Molt maco. Moltes felicitats.
Gràcies.
Moltes gràcies per venir al programa. I fins la pròxima, que tinguis molta sort.
Moltes gràcies.
Amb tots els teus textos.
M'ha agradat molt venir. Gràcies.
Doncs ara acabem l'apartat amb la teva cançó preferida.
Moltes gràcies.
I fins la pròxima.
Molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols. Camins vora les estrelles. Camins ara no hi són. Per les parets de la mort, sobre la pell.
són nous.